Demà passat, dijous 12, l'Aquitània Teatre de Barcelona reestrena una d'aquelles comèdies que van fer època, parla de Crampa, que és la història d'un grup de joves que comparteixen pis i tensions sexuals, una comèdia de fa 25 anys. Hòstia, és que fot un mal, però molt. Que van portar escena Joel Joan, la Mònica Glenzel, l'Eduard Fernández i el seu autor, el Jordi Sánchez, i que ara torna amb un repartiment nou. Jordi Sánchez, autor de Crampac, bon dia.
Hola, què tal, com estem?
I el Pep Anton Gómez, director de la nova adaptació. Bon dia, Pep.
Hola, bon
què
dia.
Tal, com estàs? Hòstia, clar, 25 anys... El pitjor que et passa és quan rememores el temps de les coses. És a dir, aquest actor ha fet no sé quants anys, aquesta cantant n'ha fet no sé quants. Aquesta obra té 25 anys.
Bueno, sobretot... Sí,
sobretot són 24, però...
Sobretot perquè, a més, jo parlo amb el repartiment, que són gent jove d'ara, sí, i te n'adones que... Crec que són tres d'ells, tenien 2 anys quan es va estrenar.
Hòstia, cal,
i un d'ells li faltava un any per néixer.
Però cal, aquestes explicacions cal.
Bueno, tu has tret el tema.
Com va? Això ens passa a nosaltres quan... Saps què ens passa a nosaltres? Que és els que... Clar, l'equip del programa fa molts anys que estem junts. Per exemple, la Marga i jo fa 13 anys que estem junts treballant en aquest programa. Clar, la Marga és mare. Jo sóc pare. Hi ha molta gent aquí que hi és pare i mare. I clar, hi arriba aquesta noia que entra per aquí per la porta ara, que és l'estudiant en pràctiques, que clar, que la seva mare, per exemple, és més jove que nosaltres. Clar, això és de prim.
Però és que se'ns ha juntat, perquè d'això fa 24 anys, de Plats Bruts també ara fan homenatges dels 20 anys, i de tot fa 20 anys, 24, 25... Hòstia,
bueno, però remuntem-ho, no passa res.
Sí, ja, això ho hem de remuntar.
I tant.
Clar, és que jo me'n recordo del teatre, me'n recordo molt de la pel·lícula, molt de la pel·lícula, després que van fer el Jordi Vilches i el Fernando Ramalla, me'n recordo... Va ser un èxit bestial, Jordi, si el portem a l'època, allò va ser un èxit bestial al teatre.
Va ser un èxit bestial. A més, és que era el primer. Era la primera cosa que fèiem. I llavors, de cop, ens vam trobar que vam estrenar, que Sitges havia anat molt bé, que van sortir 4 o 5 productors per fer la pel·li, i em vaig trobar allà com un perdill, on sabia, no? Estava bastant desbordat, i al final se la va quedar la Marta Esteban i la va fer el Cesc Gall. Perquè... després, nosaltres... va ser un èxit molt gran a Barcelona. Després, a Madrid, ens vam menjar una mica els mocs.
Ah, sí?
Perquè a Madrid no ens coneixia ningú, no teníem un duro per la promoció, i aleshores el teatre molt bé, però clar, si no fas publicitat d'una funció, doncs la gent no entra.
Mm. Te'n recordes quan l'anaves escrivint?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, tant.
Va durar molt l'escriptura? Vas trigar molt a acabar-la?
L'escriptura jo l'estava escrivint... O sigui, havia fet una funció prèvia, que era Mareig, a l'Institut del Teatre, després havíem fet un grup amb el qual ja fèiem teatre, però no guanyàvem un duro, i ja vam fer una altra funció, que es deia Bon Princesa de Borgonya, i aquesta la vaig començar a escriure durant aquest procés. I la vam començar a assajar, que encara no hi havia ni el final. I llavors...
Què dius?
Parlàvem i... Sí, sí, sí. Llavors jo, escrivint-la... parlant amb el Guillem Jordi Grells, em va dir, potser et faltaria aquí un tracte, no sé què, i dic, bueno, doncs escriu un tracte, no? I
un mica... work in progress, no?
Sí, sí.
Hòstia.
Déu-n'hi-do, sí, sí.
La idea de portar Crampa a l'escenari de qui és?
Ara mateix?
Sí.
Dels actors. Bueno, de fet, a veure, els actors són superfans del Jordi i del Joels. Jo diria que se saben els capítols de Plats Bruts de memòria. I com que les xarxes socials, que tenen la seva part dolenta, però la seva part bona també, doncs van contactar amb nosaltres ja fa com un parell d'anys. I buscaven un text del Jordi i meu, perquè... hi ha una història també de molts anys de conèixer-nos i començar a escriure plegats, i no acabaven de trobar una cosa que els anés bé per edats, etc etc. I un dia fent una cervesa, jo sóc molt fan de Crampac, del text, i jo la vaig veure en teatre 3 o 4 vegades i guardava un record molt xulo, no tant com a comèdia, sinó que a mi em va agradar molt el que explicava i com ho explicava, independentment de què fer riure. I parlant amb un dels actors, i vaig dir, escolta'm, això fa molts anys que s'ha estrenat, no sé per què, no s'ha tornat a fer, almenys a nivell professional, i us va perfecte per edats, per què no la llegiu i mireu el què? La van llegir, els hi va agradar molt, em van liar, i d'aquí 4 dies estrenem.
El text està re... És a dir, estem en una època, i us ho dic per experiència, perquè he hagut de fotre uns articles aquest estiu a La Vanguardia dins del món del Tinder, que, esclar, estem en una època que les relacions passen a ser molt diferents a les que teníem fa 25 anys, la manera de relacionar-se. Això ha fet variar el text o l'heu mantingut tal qual?
L'hem variat poquíssim. Per exemple, Evidentment, les pessetes han passat a euros, hi ha alguna referència al servei militar que hem hagut de treure. Però no, aguanta extraordinàriament bé. Només hi ha hagut una cosa que jo crec que va en detriment del dia d'avui, no? Que és que dissortadament tenim la pell molt fina. Vull dir, quan nosaltres érem més joves, parlàvem de temes, era més difícil parlar-ne, però el context era important. Tu tenies en compte el context per saber si allò que deies era ofensiu o no era ofensiu. Tu podies parlar de mariques. I depèn del context, era a favor, en contra, etc. No? I hi ha només és una escena, però hi ha una escena que es tracta aquest tema i que sí que és veritat que com que ara ja no ens importa el que hi ha al darrere, sinó que anem amb ganes d'ofendre'ns, no? Doncs hi ha algun petit terme que jo m'he estimat més canviar-lo.
Per si de cas?
No, perquè ahir ho deia en una altra entrevista, el llenguatge crea realitat. Vull dir, jo aquest tema de ciutadans-ciutadanes, per exemple, no l'entenc, però al final la realitat...
Encara m'assinyen tampoc, eh?
Bueno, però al final la realitat s'imposa... I te n'adones un dia que si no tens en compte ells i elles, tu mateix, ja et sents estrany. Encara que no hi estiguis d'acord. Llavors, no ha estat pel fet de s'ofendran o no s'ofendran, perquè l'obra no és gens ofensiva, és, a més, tracta el tema amb una transparència,
perdona,
un carinyo
cosa,
total.
Sembla que tothom l'hagi vist.
Bueno, l'obra és una història d'una persona, d'un xaval de 20 i pocs anys, que té dubtes entre de qui s'estima, si el seu amic o la seva nòvia. Vull dir que més guy-friendly, que diríem ara, pot ser, no? Però llavors s'ha d'anar en compte, perquè ara tothom s'ofèn amb quatre i res. És un tema de vocabulari.
Perdona que ho expliqui, però digui així, això és una merda, eh?
És una merda.
Absoluta, absoluta i total.
Sí, esclar, és dir, jo entenc que la gent es pugui ofendre, però esclar, si estem permanentment amb l'ofensa, arribarà un moment que farem obres de teatre mudes.
Sí, però mira, jo explico una anècdota. El Jordi i jo fa uns anys vam escriure una obra, l'Eunuco, que es va estrenar a Mèrida, que va ser un èxit, i hi havia una broma recurrent sobre una fuente con enanos. Els enanos eren gnomos. Bueno, doncs, jo vaig rebre una carta d'una mare que va venir a Mèrida amb el seu fill, que era un nan, i que era la primera vegada que el portava al teatre. La carta em deia, ens ho hem passat molt bé, felicitats, però quina tristesa vaig sentir quan vaig veure que utilitzàveu això per fer un acudit. Clar, dius... Però no va d'això. M'entens? O sigui, al final...
A més, les xarxes socials, ara, clar, darrere de les xarxes socials, com tothom s'hi amaga per dir-te de tot, clar. I ens agrada tant el linxament...
Doncs, i tens por del linxament, i llavors...
Tens por del linxament en general. Vull dir que dius, jo ja no parlo de res.
Però vaja, a part d'això, ja et dic, l'obra s'aguanta extraordinàriament bé... perquè les relacions humanes al final i més quan estem descobrint el sexe, quan tot això és que no...
Curiós no alguna cosa, per exemple, permeta'm que ho digui, que vas fer la gala de Catalunya, aixecar el taló i tot, i una cosa em va sorprendre molt, i us ho he de dir, quan veig anunciat Crampac, dic, hosti, torna Crampac, i el que penso és això, vas a Sala Gran? Segur! I després veig que hi ha un musical, que és el Jovencito Frankenstein, sí, que dius, mira, i en canvi va en una sala de teatre molt gran. I penses, hòstia, una obra tan nostrada, que a més va tenir un èxit bestial, ha d'anar en una sala petita?
Bueno, i a més t'ho he de dir, o sigui, es fa perquè ens hem liat la manta al cap als actors, als productors i jo a nivell cooperativa. Vull dir que tant de bo s'ompli el teatre perquè serà alguna manera de guanyar-nos la vida.
Vam un teatre de quantes localitats estem parlant aquí?
A 300 i alguna
cosa. Déu-n'hi-do,
el teatre està bé, el teatre està molt bé. Sí, 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 a més és un teatre molt còmode, molt cèntric, i hem pogut fer muntatge molt en condicions, però l'hem hagut de produir nosaltres.
Amb data d'entrada, que és demà passat, i amb data de sortida, que és, o no n'hi ha?
A veure, de moment estarem fins a mitjans de novembre, però si tot va bé, potser fins i tot fem Nadals, tant de bo.
Hosti. Jordi, sempre t'ho m'ho preguntar. A l'hora d'inspirar-te a escriure aquesta obra, és per alguna història que coneixes o senzillament és plena i pura ficció?
Però mai és plena i pura ficció, no? Sempre tires de referents, de gent que t'envolta o de tu mateix en totes les funcions, encara que fas... Home, quan fas obres d'assassins, no en coneixes, no? Però sempre hi ha alguna cosa del món que t'envolta o del propi món que tens ganes d'explicar, perquè és que si no, no... A més, i més quan escrius comèdies que parteixen de situacions dramàtiques, no? Que això que diuen ara, no sé com diuen, dramèdia, que llavors es deia comèdia dramàtica, doncs és això, no? Explica situacions reals, entre altres coses perquè no em surt d'una altra manera, no? A mi m'agrada explicar situacions que m'importen i les faig a través de la comèdia perquè a través del drama no me n'en surto.
Després fixa't, perquè fa molts anys que escrivim junts i mai hem escrit una obra de teatre partint d'una història. Sempre comencem escrivint partint de personatges, amb la qual cosa ens impliquem nosaltres, no hi ha altra...
Quan us compren, quan compren l'obra per fer l'adaptació al cinema, has dit que te l'havia comprat l'obra, la compra la productora és la Marta Esteban.
La Marta Esteban,
no?
La...
Que li dona amb el Sesgai, per entendre.
No?
Tu coneixies el Sesgai o no?
No.
No coneixies de res?
No ens coneixíem de res.
I el que vas de conèixer?
Absoluta. Sí, perquè jo després vaig fer amb ell en la ciutat.
Sí, meravellosa.
I després, a més, bueno, vam haver de parlar, no? I no sabia molt bé, perquè l'obra, ella li va passar a molta altra gent i tal, li va passar al Cesc, i al final el Cesc va dir, em deixaries fer una mica el que em doni la gana? Dic,
Fes el que vulguis. Tu coneixies els actors, els que feien de Joel Joan i de Jordi Sánchez?
No. Després els he conegut i els he tractat.
Has conegut els Jordi Vilches i el Fernando Ramallo, no? Hola, Fernando, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Què tal, Jordi Vilches? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bon dia.
Hola. Què tal?
Hola. También está Vilches en esta conversación. Mierda, me dijeron que no iba a estar. Me dijeron lo mismo, Fernando. Ya, tío.
Bueno, aviat farà 20 anys de l'estrena de la pel·lícula.
Yo no quiero cumplir los 17 sin haber echado el polvo. Follar. Me lo ha dicho ella, ¿eh?
A veure, Fernando, l'habéis vuelto a ver?
Sí, yo la vi hace poquito, que la pasaron en la televisión, y luego después de un reportaje que hicimos Jordi y yo para una revista en Madrid de los 20 años de Krampak, me animé y me la puse. Y sí, yo la veo, es una peli que no envejece, o sea, es una peli que todavía se mantiene actual.
¿Cuántos años tenías, Fernando, cuando la rodasteis?
Yo creo que tenía 18 o 17, no, 17 iba a cumplir 18. No sé si los cumplí en el rodaje, de hecho. Porque
yo cumplí 19 en el rodaje. Jo vaig fer 19 en el rodatge.
Tu vas fer 19, Jordi, al rodatge?
Sí.
Era la teva primera pel·lícula, oi, Jordi?
Sí. Vaig entrar amb una bona pel·li al mundillo del cine aquest.
Ja. I tu, Fernando, era la primera o no?
No, yo era la, pues no sé si la cuarta, y estaba súper nervioso porque quería hacer la gran interpretación de mi vida. Y gracias al director me fue rebajando, y dejé de ser actor para hacer pues un ser humano actuando desde el corazón y desde dentro, ¿no?
Claro,
o sea, que fue fantástico.
Ah, claro, tú hubieses hecho la que para mí es... Mira, hoy por cierto, te aviso, Fernando, por favor, acuérdate de él hoy. Envíale un mensaje a David Trueba.
Se lo acabo de enviar.
Porque
hemos hablado por otra cosa y le he enviado un mensajito. Hemos hablado esta mañana.
¿Pero has hablado?
Sí, pero no sé de lo que me vas a hablar. Yo hablo
perdón, que hoy hace 50 años.
¿50 años de la...? ¿De qué?
No, de su vida, coño, que David cumple 50 años.
Vale.
David cumple 50 años hoy.
Claro, es que por eso hemos hablado, es que pensaba que era medio secreto y no lo podía decir. Pero
no,
sí,
que va a salir en todas partes, que cumple 50.
Para verle en su cumpleaños, vamos, voy a ir a su cumple y vamos a hacer una gran fiesta.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora me he acordado que tú hiciste la que para mí es la mejor película que ha hecho David Trueba, que es La Buena Vida, que es la primera.
Pues no lo sé, pero sí que yo hice la primera peli. Sí, es un peliculón. Solo por Krampak dejaron de llamarme el de La Buena Vida. O sea que Krampak quitó un poco esa cosa de La Buena Vida.
¿Cómo recuerdas el rodaje, Fernando, el rodaje de la película, Fernando?
Yo muy bien. Y aprendí muchísimo con Cesc, con el director, con Cesc. Aprendí todo, porque ya te digo, como actor yo ya llevaba unas cuantas pelis y tenía mis truquitos de actor y todo, y Cesc me quitaba todo eso. Y luego actuar con Jordi pues fue un placer, porque Jordi venía totalmente vacío, limpio, y yo había días que digo, ¿pero qué hace? Y luego lo vi en la peli y está increíble. Entonces aprendí mucho de su desparpajo y la naturalidad que tenía, ¿no?
Uh-huh. En el teu cas, Jordi, te'n recordes d'aquell rodatge o no? Esclar, acabes de recordar, esclar.
Sí, me'n recordo perfectament, perquè, com diu en Fernando, jo no sabia res del cinema. No sabia per què em mesuraven amb un metro de la càmera al nas abans de començar, que m'havia de parar unes marques i tot això. I clar, jo estava amb els ulls oberts i disfrutant, aprenent, i bueno, tot molt bé.
T'ho vas passar bé?
Molt, molt. Oh. Sí, tinc un gran record. Hmm.
Us parleu amb el Fernando tant en tant o mai?
Sí, per insultar-nos per telèfon. No, sí, 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 sí. Aviam, ell viu a Madrid, jo visc a Barcelona, però sí que ens hem anat veient, i justament ara pels 20 anys de Crampa que ens van tornar a veure, i molt bé.
¿Qué está haciendo Fernando Ramallo ahora? ¿Está rodando algo?
Fernando Ramallo,
teatro, ¿no, creo?
Teatro, estoy con una obra que además está en Barcelona, que se llama Sex Escape, pero yo la voy a hacer en Madrid, pero les he pedido, por favor, que me dejen ir a hacer funciones a Barcelona en el Estable.
¿Y?
Teatro, y me espero que me digan que sí. Y luego tengo una obra con Juan Carlos Rubio, que se llama Trigo Sucio, que es una obra de Mamet, con Ancho Novo, Eva y Santa, y bueno, súper obrón. Y hacemos temporada en abril-mayo, también en Madrid. Pero vamos, yo viviría en Barcelona y haría teatro allí en Barcelona. Lo que pasa es que tengo que mejorar un poco el catalán o aprenderlo, de hecho. Me encantaría.
¿Y el Vilches qué fa ara?
Doncs estic gravant una sèrie que es diu El Pueblo, que ja es pot veure la primera part a Amazon Prime, amb la gent de La que se avecina. La mateixa productora, mateix equip de direcció i tot plegat. I res, estem rodant a Sòria tot l'estiu en un poble abandonat molt maco. I res, avui no tinc rodatge perquè si no tindria cobertura i no m'hauríeu pogut trucar.
No, és que bé, tot estava preparat. Moltes gràcies, Fernando Ramallo i Jordi Vilches, i felicitats.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
I muchas gracias para la gente de Crampac.
Un abrazo grande.
Gràcies, gràcies.
Adeu.
Fernando Ramallo i Jordi Vilches. Clar, és que he vist el pòster del que era l'anunci de l'obra de teatre. Clar, Eduard Fernández, primer que passava 22 quilos, sí, sí. I després amb una cavallera...
No, cavalleres tot. Bueno, el Joel la manté, però
l'altre dia la manté,
quan van passar les imatges a TV3... Mare meva.
Escolta'm, explica'ns, sisplau, Pep Anton, qui farà el paper de cadascun a l'obra quan el veiem a partir del dijous.
Doncs l'Àlex Ferrer fa el paper del Jordi Sánchez, el Jaume Casals fa el paper del Joel Joan, la Lídia Casanova fa el paper que va estrenar l'Ester Formosa, que després ho va fer la Mònica Glenzel,
sí.
I després tenim el Miquel Iglesias, que fa el paper de l'Eduard Fernández, que també va ser una mica l'inici amb la carrera professional del Lluís Villanueva. Perquè va acabar substituint a l'Eduard, vull dir que hi va passar gent molt interessant pel repartiment original.
Déu-n'hi-do. S'estrena aquest dijous?
El dijous comencen les prèvies i el dia
16... L'estrena?
El dia 16, a dilluns dia 16.
El dilluns dia 16.
Però vaja, a partir del 12 ja es funciona en públic i...
A l'Aquitània Teatre, que és un teatre preciós que està a l'Avinguda Sarrià.
Exacte.
Gairebé va molt a prop d'aquí a RAC1. Si em permeteu un moment, sisplau, tira.
Ahir vaig estar a punt d'arrullar-me amb l'Emma al sofà.
Però com t'atreveixes a dir-me això, que l'Emma és dels dos, que tu ja tenim un
pacte? Jordi, es pot dir que... Estàs fart de parlar de pares bruts o no?
No, el que passa que ja et dic que coincideixen tots aquests humans, això, els 20 anys, els 24, és això, acabarem malament.
Sí.
No. A més, sempre que em truquen per entrevista, som per parlar de plats bruts, no? Quedeu tu i el Joel i aneu a TV3. I, el Joel està fent el seu, jo estic fent el... Podríem parlar de coses actuals.
No, però és que el plats bruts, el que passa és que ha significat... I a més, no mora mai.
Tant que ens va costar.
Sí, jo crec que hi ha dues sèries que... La gent se les va posant en bucle. I de la mateixa manera que ells l'estan mirant, hi ha molta gent jove també que està mirant, sí, sí, Les Tresines, que per mi és l'altra gran obra, sèrie de TV3,
sí, sí.
Que és
molta
una altra
gent
meravella.
També que no havia nascut, llavors.
Clar, perquè Plats Bruts quantes temporades va tenir?
Vam fer 73, 74.
Que sembla que en siguin...
Bueno, clar, perquè com que les van
repetir...
Perquè nosaltres anàvem a TV3 allà amb la carpeteta, voleu això? No, ens tiràvem enrere. Tornàvem a pujar un altre cop. Abans no vam passar 2 o 3 anys, vull dir que no va ser tan fàcil estrenar.
Clar, és que la gent... Hòstia, no pot haver-hi més plats bruts, i no pot haver... Clar,
però clar, un estudiant ja de 40 molts, i jo de 50, dius que...
Bueno, però en un pis tornen tots.
Bueno, el mileurista seria...
Això,
ara, sí. Vull dir, això no ha canviat, no? La gent cada cop...
El que passa és que quants anys fa que vius entre Madrid i Barcelona, ara, Jordi?
12. No visc sempre entre Madrid i Barcelona, perquè ara he dit això del Pueblo, el Vilches, sí. Que són els altres. O sigui, sí. Fan dues sèries. Llavors, la meva sèrie es fa en 5 mesos, de dilluns a dijous, i els altres 6-7 doncs faig pel·lis o el que surt. Teatre poc, escric teatre amb ell, però com a actor no, perquè si em quedo a Madrid em quedo sense família, perquè m'he de quedar allà sempre, i si faig teatre aquí no puc anar a Madrid, no? Llavors teatre com a actor no...
Pero tú cuánto pagas?
200 eurazos.
Pero tú, ¿por qué vas al dinero?
Te trincaste a mi novia rusa, eso penaliza.
Això és Antonio Recio, que és el personatge que fa a la que s'avecina des de fa 12 anys. 12 anys.
Intermitents. Sí, sí, sí. Bueno, és el personatge aquest, faltó, no mof, bueno, xenòfob,
sí, em pots explicar, per, això és un plaer culpable que ens caigui també el personatge?
Bueno, la idea... O sigui, jo quan vaig entrar em van dir ha de caure bé. La consigna va ser, tiene que, es así, pero tiene que caer bien. Perquè,
doncs l'has aconseguit, eh?
Aleshores, llavors el que jo me'l vaig infantilitzar molt, és un tio que el castiguen molt, no? Una mica com quan el Ramon de Plats Bruts era tan faltón amb el Pau, no? Vull dir, són personatges que els castiguen molt, que està molt sol, que està molt... I està molt infantilitzat, i en aquest sentit és com un nen dolent, perquè si no diu unes barbaritats molt grans, no? I té tots els pecats capitals, tots, és, reunits amb un personatge, no? A mi m'agraden molt els diàlegs del Recio.
Tens data de caducitat o no? En aquesta hora, en aquesta sèrie.
Bueno, sempre diuen, ja és l'última, però no acaba de...
Però perquè, és que jo tampoc ho entenc, això de per què té que ser l'última. Per què hi ha una sèrie? No sé, que els resultats de l'audiència es fossin...
No, l'audiència és el que és, l'audiència és fantàstica. A més, com que la repeteixen molt, vull dir, les plataformes van ajudar molt a la gent que no l'havia vist la tornés a veure, no? I s'enganxés. Però, no, de moment no. A més, a mi, francament, em permet fer moltes altres coses, no? Primer perquè tinc un horari privilegiat, perquè el dijous ja sé a casa, i després perquè tinc una molt bona relació amb els jefes, i si em surt una pel·li la puc anar a fer, no? Que això no a totes les sèries t'ho deixen fer, no? Després tinc 7 mesos que em permeten fer moltes coses, escriure i...
Estàs rodant alguna cosa ara, Jordi? O no,
no estic pendent de dues estrenes.
Què són?
Que són una pel·li que es diu Si yo fuera rico i una altra es diu McKay, de cinema, i després ens estrenaran a Polònia una versió de...
De mita i mita.
Però jo, ara fins al gener, el que hem de fer és escriure.
Escriure.
Una cosa nova.
Que ja teniu al cap?
I tant.
La tenim al cap. Estem allò... Bueno, és que ara s'han d'aprofitar les plataformes i aquestes sí. coses, que s'està fent molta feina i s'estan fent sèries de molta qualitat.
Bueno, n'hi ha una...
Molt gran.
Buah.
Amb de 7-8 capítols.
Mira, n'hi ha una que estrena aquest divendres, que la vull recomanar, perquè ja l'he vist, menys un capítol que encara no l'he pogut veure, almenys l'últim capítol, i que si Déu vol en parlarem aviat, que és la que ha dirigit en Carlos Marqués Marcet, que es diu En el corredor de la muerte, que la té Movistar, i que és la història del Pablo Ibar, que és aquest basc cubà, que va estar...
Que ho fa el Miguel Ángel Silvestre.
El Silvestre, que està... Jo no coneixia de Miguel Ángel Silvestre, jo no havia vist ni
Tetes del Paraíso, sí.
ni... No havia vist res. I està, o sigui, fa de basc, cubà, que parla americà, que parla anglès. Està impressionant. Llavors, no, per mi és una obra d'art, eh? I són 4 capítols que crec que estrenen aquest divendres a Movistar, que es diu En el corredor de la muerte, que dirigeix en Marqués Marcet. Crec que val molt la pena. Per acabar, Jordi, pots explicar què vol dir fem un crampac?
Fem un crampac...
Aquesta és la frase, aquesta és la gran frase de...
Fem un crampac que és fem una palla. És que era així. Que era una mena de ritual que uns es llencen sobre els altres i per evitar masturbar-se obertament, doncs un li fa l'altre i és... Hòstia,
què ha passat?
Què ha passat? M'has masturbat. És una mica això. I ve d'un... És el cognom d'un personatge d'una obra de Labiche que hi havíem criat quan estava a l'Institut del Teatre, que es deia Crampac. I va sortir d'aquí, no? Fem un crampac. Però us podria haver dit, fem un, no sé.
Hosti, és curiós, que sortís d'aquí, que, perquè, clar, de la mateixa manera, potser tenia un altre nom preparat que mai va ser.
Per buscar un nom estrany, va dir, mira, em va venir aquest.
Crampac. Doncs mira, fet molta fortuna 25 anys després, pràcticament 25 anys després. Jordi Pep Anton, que sigui un èxit, molta merda.
Esperem-ho.
I ens vindrem a veure.
Molt bé, moltes gràcies.
A partir de demà passat primeres funcions, et dius que ve la gran estrena i, com a mínim, fins a mitjans novembre a la ciutat de Barcelona. Crampac, avui n'hem parlat al Món RQ, 11:45.
El Món RQ, amb Jordi Basté.